Mapamundi amb Jordi Lucea.
Bona nit, ja podem fer balanç de l'assalt a la mesquita vermella d'Islamabad. El govern pakistanès parla oficialment de 73 morts, tots ells assegura suposats militants islamistes. Ara resulta que a l'interior del recinte no hi havia tants hostatges com es pensaven i que, de cap de les maneres, hi havia dones o nens. La policia continua buscant bombes. El terrorisme islamista s'extén i es multiplica. La branca nord-africana d'Al-Qaeda ha tornat a triar un dia 11 per atemptar a Algèria. El dia que s'inauguraven els Jocs Olímpics africans ha esclatat un cotxe bomba que ha fet un mort i una vintena de ferits. Més coses. Us presentarem avui les dades que ha presentat a Washington el Centre d'Investigació Pew. Es tracta d'un informe sobre el sentiment antinord-americà. Doncs bé, Espanya està en els primers llocs de la llista. 30.000 persones han participat avui a la cerimònia del 12è aniversari de la matança de Srebrenica a Bòsnia, la pitjor massacre a Europa des de la Segona Guerra Mundial. Aquest serà el nostre fil argumental, que comptarà també amb els comentaris de Pere Vilanova i Antoni Traveria. Tot plegat des d'ara i fins les 9. Aquí comença Mapamundi. Dèiem que les forces de seguretat del Pakistan donen per acabat l'assalt a la mesquita vermella d'Islamabad, en què oficialment han mort 73 suposats militants islamistes. El govern reconeix que a l'interior del recinte no hi han trobat cap dona ni cap nen, i fonts pròximes a les autoritats del país admeten que la xifra de presumptes hostatges dels extremistes probablement s'havia sobreestimat. Jenny Lozano.
L'exèrcit assegura que ja té el control total del complex i que ha tancat la primera fase de l'ofensiva, és a dir, la d'eliminar o detenir tots els militants. Tot i això, les forces de seguretat hi continuen desplegades per desactivar possibles artefactes explosius. Al final de l'assalt l'ha confirmat el primer ministre, Shaukat Aziz.
Crec que això està acabat. Ara estan netejant, bé, recollint algunes coses, però l'operació ha acabat a primera hora d'avui.
Aziz també ha deixat clar el compromís del seu govern per lluitar contra les escoles alcoràniques que promoguin la violència.
Qualsevol madrassa que violi la llei o promogui la militància serà clarament sotmès al pes de la llei.
El president del país, Pervez Musharraf, ha constatat amb aquesta crisi el perill real de l'extremisme islàmic a la capital. El general ha anunciat que demà s'adreçarà a la nació per presentar una nova estratègia contra el terrorisme. Per cert, que el cadàver d'un dels dos líders de la mesquita vermella mort en aquesta operació l'han traslladat avui en helicòpter al seu poble natal, al centre del país. El trasllat s'ha fet malgrat l'oposició de la família, que volia complir l'última voluntat d'Abdul Rashid Ghazi de ser enterrat a Islamabad.
I la branca nord-africana d'Al-Qaeda ha tornat a triar un dia 11 per atemptar aquest cop a Algèria. Aquesta vegada ha passat a la conflictiva regió de la Cabília, on l'explosió d'un camió bomba conduït per un suïcida ha mort almenys 8 soldats de l'exèrcit i ha ferit 23 persones més. L'acció coincideix amb el dia de la inauguració dels Jocs Olímpics del continent africà que enguany organitza Algèria. Connectem amb el nostre corresponsal a Rabat, Lea del Pozo.
L'atemptat suïcida que ha provocat 8 morts, tots ells militars i 23 ferits, aquest matí davant d'una caserna militar al sud-est d'Alger, ha estat reivindicat per Al-Qaeda. Un kamikaze que contia un camió bomba a tota velocitat s'ha fet explotar. I ja abans que hi hagués reivindicació, tothom ja tenia en ment Al-Qaeda. I és que aquest succés fa pensar en els atemptats que hi va haver en la capital algeriana l'11 d'abril passat i que van causar 32 morts i 200 ferits. En aquella ocasió, els atemptats també van ser reivindicats per l'organització terrorista Al-Qaeda en el Magreb Islàmic. Des de que el grup salafista algerià s'ha posat a les ordres d'Al-Qaeda. Han emès diversos comunicats que parlen de Guerra Santa i d'atacar els interessos occidentals als països musulmans. El Marroc ha declarat l'alerta màxima i, malgrat que el govern no ha volgut donar explicacions, els experts apunten també a les amenaces d'Al-Qaeda.
I mentrestant, la violència quotidiana continua sacsejant l'Iraq, on avui un grup d'homes armats ha mort 11 persones. Segons ha explicat l'exèrcit nord-americà, un grup d'insurgents ha tancat les 11 persones dins d'una casa i ha fet explotar l'immoble. La policia ha explicat que la casa era propietat d'un jutge que col·laborava amb les autoritats provincials. Més coses. La comunitat internacional demana clemència a Líbia per les 5 infermeres búlgares i el metge palestí condemnats a mort per haver infectat centenars de nens libis amb el virus de la sida. El Tribunal Suprem ha confirmat avui la pena capital, però un òrgan superior vinculat al govern de Muammar el Gaddafi no dirà l'última paraula fins dilluns que ve. Eva Pineda.
Els fets jutjats es remunten al 1999, quan els sis condemnats els van detenir sota l'acusació d'haver contagiat deliberadament el VIH a 438 nens, dels quals 56 van morir. Els processats treballaven a l'Hospital Pediàtric de Benghazi, la segona ciutat més important de Líbia. La defensa sempre ha argumentat que els nens es van infectar per les males condicions higièniques del centre abans que hi arribessin els acusats. L'advocat deia avui que encara hi ha motius per l'optimisme.
Espero que vulguin engegar un altre procés perquè els perdonin la sentència.
I creu que això passarà?
Sí, ho crec.
La notícia ha estat mal rebuda a Brussel·les, on el president del Parlament Europeu, Hans Pettering, ha demanat compassió.
Reiterem la nostra oposició fonamental a la pena de mort, que va contra la dignitat humana, i expressem la nostra solidaritat amb les víctimes de la infecció del virus de la sida a l'hospital de Benghazi. Fem una crida a les autoritats líbies a que mostrin clarament clemència i a que deixin en llibertat les quatre infermeres búlgares i el metge palestí.
Juga a favor de l'indult dels sis de Benghazi l'acord aconseguit ahir per la Fundació Humanitària Gaddafi, dirigida pel fill del president libi, per indemnitzar els familiars de les víctimes. També hi ha la voluntat expressa del president dels Estats Units, George Bush, d'ampliar les relacions amb el país nord-africà. S'espera que Muammar al-Gaddafi aprofiti la benentesa per aconseguir la rehabilitació del seu país dins de la comunitat internacional després d'anys d'aïllament.
La resolució d'aquest cas depèn només d'una decisió, dèiem, judicial, o de passa ja aquest àmbit per convertir-se en una qüestió merament política amb derivacions fins i tot internacionals. És el comentari de Pere Vilanova.
En realitat, tot aquest tema té poc a veure amb la justícia en un cas de reclamació que estaria ben fonamentat, perquè hi ha tots aquests nens infectats de sida, perquè en un règim autoritari de dictadura unipersonal com el de Gaddafi no hi ha separació de poders, i per tant això s'ha de llegir amb una altra òptica, com el règim ha utilitzat això davant de la seva opinió pública i com ha ignorat el poder judicial en aquell país dades tan significatives com que el propi professor Montagné, que és un dels descobridors del virus del SIDA, va comparèixer en un dels judicis i va certificar que aquests nens s'havien infectat abans de que aquestes infermeres i aquest metge palestí arribessin a Líbia. Per tant, des d'aquest punt de vista estaria molt clar que no hi ha cas. Així i tot, el Suprem ha tornat a condemnar per segona vegada mort, una vegada el 2004 i l'altra en aquesta darrera ocasió, en tots aquests acusats. Queda una esperança, que és aquest Consell Suprem Judicial, que no és un Suprem del Suprem, sinó que és un òrgan bastant polític, de govern de la justícia, per dir-ho així, que en teoria dilluns es pronunciarà. També sabem que el que seria, entre cometes, la societat civil a Líbia, és a dir, la fundació que dirigeix el fill de Gaddafi, que és molt activa a tot el món fent tot tipus de coses, algunes força discutibles, sembla que està mediant entre les famílies i qui pagui una compensació econòmica que se xifraria amb 10 milions de dòlars per nen infectat, i això podria, a lo millor, tancar el cas de cara a dilluns. És un escàndol, sigui quin sigui el resultat final, i esperem que acabi bé pels acusats.
Seguim. L'alliberament d'una dona segrestada per un grup rebel iraquià al febrer ha centrat l'atenció informativa avui a Alemanya. Ens expliquem. El ministre d'Afers Estrangers no ha volgut desvetllar els detalls de l'operació per no posar en perill el fill de la dona, que continua retingut. Mentrestant, els segrestadors exigeixen la retirada dels soldats alemanys desplegats a l'Afganistan. Ho explica des de Berlín Oriol Serra.
Les autoritats alemanyes han demanat als mitjans de comunicació que tractin el tema amb el màxim tacte possible i que evitin les especulacions sobre com s'ha procedit a l'alliberament de Hannelore Krause, la dona alemanya que va ser segrestada juntament amb el seu fill a Bagdad per un grup insurgent anomenat Fletxes de la Rectitud, encara no fa mig any. El ministre d'Exteriors alemany, Frank-Walter Steinmeier, ha transmès així la notícia.
La senyora Hannelore Krause ha quedat en llibertat després de 155 dies de segrest. Des d'ahir a la tarda està en llibertat i sota protecció alemanya a la nostra ambaixada a Bagdad.
Els segrestadors continuen exigint al govern alemany que retiri les tropes desplegades a l'Afganistan. El president alemany, Horst Köhler, ha recordat als segrestadors que cap religió permet matar o segrestar persones. La cancellera Angela Merkel, per la seva part, no s'ha pronunciat sobre la qüestió. Segons els experts de l'Observatori de Política Exterior de Berlín, les demandes polítiques dels segrestadors s'haurien de prendre seriosament.
Doncs, lligat amb això, el sentiment antiamericà i la desconfiança en el lideratge dels Estats Units, que demostren fins i tot els seus aliats, són dos dels patrons que es consoliden arreu del món, atenent a les dades que ha presentat a Washington el Centre d'Investigació PEU. L'estat espanyol se situa entre els països més crítics amb la política de George Bush, amb una quota d'acceptació 40 punts per sota de la mitjana de la dels 47 països on s'ha practicat les 45.000 enquestes que confegeixen aquest estudi. Ho expliquem des de Washington. Xavier Vila, bona nit.
Hola, bona nit. De l'enquesta es desprèn que l'antiamericanisme arreu és més profund que mai, però no s'ha estès respecte a l'enquesta de l'any passat. 6 de cada 10 ciutadans espanyols expressen una opinió global desfavorable dels Estats Units i en critiquen especialment l'ideal de democràcia que exporten. Andrew Kohut, president del Centre Pew, creu que hi ha un abans i un després en la relació entre aquests dos països.
Els espanyols han donat molt poc suport als Estats Units des dels atemptats a Madrid del 2004. No consideren apropiada la guerra global contra el terrorisme del president Bush, i això es trasllada en una visió general desfavorable de les polítiques nord-americanes. Però els espanyols encara mantenen una opinió positiva dels americans.
Segons l'enquesta, però, allò que més preocupa els ciutadans espanyols és el medi ambient i la creixent desigualtat entre rics i pobres. Ciutadans que segueixen un patró comú en l'enquesta quan demostren una gran desconfiança cap a d'altres grans potències com Rússia, especialment pel president Putin i també, Jordi, la Xina.
He invertit el cor de la meva presidència en ajudar els musulmans a lluitar contra el terrorisme perquè demandin la seva llibertat.
Aquest que escoltàvem era el president Bush, que ha llançat una ofensiva diplomàtica per millorar la seva imatge en el món musulmà, anunciant que nomenarà un representant a l'organització de la Conferència Islàmica composada per 57 nacions de majoria musulmana. Bush assegura que el mou un compromís llargament establert. Tanmateix, països com Turquia, tradicional aliat dels Estats Units, n'és un ferm crític, que segons aquesta enquesta del Centre Pew, atès que més de 8 de cada 10 ciutadans en tenen una opinió desfavorable. Washington també perd suport a Egipte, Jordània o Kuwait, segons unes dades que fan dir a la sotssecretària per afers diplomàtics Karen Hughes que cal admetre errors i millorar les relacions amb els musulmans.
Entenc que hi ha desacords i l'única manera de superar-los és posar-nos a parlar, escoltar, entendre's els uns als altres, escoltar altres punts de vista.
De l'enquesta, Jordi, també es desprèn que els països veïns de l'Iran consideren una amenaça al president Mahmoud Ahmadinejad i que els percentatges d'enquestats no combreguen amb el seu repte a l'estatus quo internacional, així com tampoc amb el que proposa el president veneçolà Hugo Chávez.
Les notícies en un minut.
Que ja estan aquí, a Muriel Montner. Bona nit.
Hola, bona nit. Ha quedat controlat ja el vessament de fuel del vaixell Don Pedro, que ha naufragat aquesta matinada a prop d'Eivissa i que ha generat una taca d'uns 3.600 metres quadrats. Segons que ha reconegut la companyia propietària del mercant, l'accident s'ha produït per un error de la tripulació, que ha navegat massa a prop dels illots contra els quals ha acabat col·lisionant. Notícia destacada també d'avui, la policia ha detingut dos presumptes etarres prop de Bordeus, a França. Segons fonts de la lluita antiterrorista, anaven armats, viatjaven en una furgoneta robada i podrien pertànyer a l'aparell militar de l'organització. A Santander, mentrestant, la policia hi continua mirant de localitzar la companya sentimental de la terra detingut ahir. I la Generalitat ha intervingut per ordre judicial l'ONG Intervida, acusada de desviar de manera fraudulenta els diners destinats a padrinaments de nens de països del Tercer Món. La consellera de Justícia, Montserrat Tura, assegura que s'han intervingut 5 fundacions i 2 associacions acusades de formar un entramat. Pel que fa al temps, els ruixats han d'anar desapareixent, tot i que els núvols encara es mantindran a les comarques de Barcelona i Girona. Aquesta nit s'hi obriran clarianes, la tramuntana bufarà a l'Alt Empordà i les temperatures encara seran fresques, però amb tendència a pujar demà amb més sol i més calor.
Audi us ofereix la informació del trànsit.
Connectem amb l'equip viari Catalunya Informació. Sara Canyete, quan vulguis.
Hola, bona nit. Doncs problemes mínims i els que queden al conjunt de la xarxa viària, on la situació està pràcticament normalitzada. Destacar només la ciutat de Barcelona, on la Ronda Litoral en sentit Besòs encara presenta aturades entre Cantunis i la Barceloneta, i en sentit Llobregat la circulació també és lenta en aquest mateix tram entre Poblenou i la Barceloneta. De moment això és tot des de l'equip viari.
Normalment, quan t'apropes massa a un objecte, se t'ennuvola la vista. Amb l'Audi A4 Special Edition passa tot el contrari. Com més a prop el tens, més clar ho veus. Gaudeix ara d'un Audi A4 Special Edition des de 30.350 euros amb fars de xenó plus, llantes d'aliatge, sensors de llum i de pluja, pintura metal·litzada. Oi que no has vist mai un Audi A4 tan a prop? Xarxa comercial de concessionaris oficials Audi.
Bon dia.
Bon dia.
Per cert, on has passat la nit? M'he aixecat i no hi eres.
Al llit de les golfes.
Per què?
Home, de la manera que ronques no es pot dormir.
I no has passat fred?
No, i ara? Amb l'aïllament que van fer dels sostres manté molt més l'escalfor. I a més estalviem energia.
A FECSA Endesa et donem solucions perquè estalviïs energia. Informa't al 902 50 88 50. Endesa, patrocinador oficial de la 32a Amèriques Cup a València.
Taj Mahal, el festival de músiques religioses i del món de Girona.
Divendres 13 de juliol a les 10 de la nit, el llegendari bluesman Taj Mahal es presenta en exclusiva a Catalunya a les escales de la Catedral de Girona. L'essència del blues de prop en una nit molt especial.
Viu el festival de músiques religioses i del món de Girona.
Mapamundi amb Jordi Lucía.
Reprenem el programa viatjant fins a París. La crisi dins del Partit Socialista francès s'aprofundeix una mica més amb la dimissió d'un dels històrics de la formació. L'exministre d'Afers Estrangers i Cultura, Jacques Lang, abandona la direcció del partit en protesta pels mètodes del seu secretari general. Darrere de tot plegat, però, hi trobem de nou la mà de Nicolas Sarkozy, l'astut president francès que ja ha ofert a Jacques Lang formar part d'una comissió institucional. París Maria Rovira, bona nit.
Hola, bona nit. Doncs amb la sortida de la direcció socialista, l'exministre Jacques Lang torpedina una mica més encara la formació desestabilitzada per l'estratègia d'obertura del president Sarkozy, que ja ha tret, de fet, el govern 6 polítics de l'òrbita socialista. Jacques Lang, reclamat ara per participar a una comissió sobre la reforma de les institucions, diu avui en una carta al cap del partit, François Hollande, que no es reconeixen els seus mètodes de direcció i que dimiteix com a secretari nacional. Lang, que diu que continuarà però en la militància, s'avança així a una possible exclusió de funcions si accepta la proposta de Sarkozy, una acceptació que segons Hollande ja es pot donar per feta després del gest de l'exministre socialista. De fet, i com a toc d'alerta, la direcció del partit ja va decidir ahir que qualsevol aventura personal de participació en una comissió de govern comportava deixar les responsabilitats al partit. La decisió de Lang s'ha rebut amb divergència d'opinions, des dels que valoren la seva experiència com a necessària, com els que diuen que s'ha de mirar cap endavant. En general, coincideixen a criticar l'estratègia Sarkozy, com és el cas del diputat Arnaud de Montebourg.
Crec que es podria haver fet d'una altra manera. Que Jacques Lang hagués demanat opinió sobre la missió al Partit Socialista no hagués anat malament ni per ell ni per nosaltres. De tota manera, no es pot intentar transformar el sistema polític en un despatx amb personalitats convocades per a cada circumstància.
Després del suport a la candidatura de Dominique Strauss-Kahn a la direcció del Fons Monetari Internacional, Sarkozy continua la jugada d'atemptar els anomenats elefants del Partit Socialista per aprofundir en la crisi interna del partit. Jacques Lang, el popular ministre de Cultura en època de Mitterrand, va donar un obert suport a la campanya de Ségolène Royal, però després de la derrota a les presidencials ha ampliat distàncies amb l'equip dirigent de François Hollande.
Gràcies, París. 30.000 persones han participat avui en la cerimònia del 12è aniversari de la matança de Srebrenica a Bòsnia, la pitjor massacre a Europa des de la Segona Guerra Mundial.
465 víctimes localitzades en fosses comunes durant l'últim any han rebut sepultura al cementiri commemoratiu de Potocari, on l'any 95 hi havia el quarter general de l'ONU. Entre els assistents hi havia Carla Del Ponte, fiscal del Tribunal Penal per l'ex-Iugoslàvia, que espera veure els criminals entre reixes abans de deixar el càrrec a final d'any.
És una obligació i Sèrbia finalment assumeix les seves obligacions i detindrà els fugitius. Aquesta és la nostra esperança. Espero que abans no acabi el meu mandat tindrem Karadzic, Mladic i tots els fugitius, que només són quatre.
El cap militar dels serbis bosnians, Ratko Mladic, comandava les milícies ètnics que van entrar a l'enclavament musulmà de Srebrenica avui fa 12 anys. Al voltant de 8.000 homes i nois van ser executats, tot i la suposada protecció dels cascos blaus.
Quedem-nos a la zona. Les Nacions Unides han presentat un esborrany de resolució del nou Estatut de Kosovo que busca el suport de Rússia i Sèrbia. Marc Jurado.
D'una banda, pretén acontentar el poble albanocosovar fent un pas endavant cap a la independència, i de l'altra, no xocar amb l'oposició de Belgrat i Moscou, que no volen ni sentir-ne parlar. L'esborrany de resolució s'ha fet públic coincidint que el primer ministre de Kosovo, Ajim Čeku, s'ha reunit a Brussel·les amb el cap de la diplomàcia europea, Javier Solana. Čeku ha aprofitat per estirar les orelles de l'ONU.
Hem de deixar de suposar que el Consell de Seguretat de l'ONU té respostes a totes les preguntes. I fem una crida cap a una nova aproximació per Kosovo. Kosovo està a Europa, Kosovo és un problema europeu avui, i Kosovo serà un problema europeu demà si vosaltres no trobeu un camí de sortida ara.
És per això que el dirigent kosovar ha demanat a la Unió Europea que assumeixi les negociacions per a la independència d'aquesta província sèrbia. Kosovo, que està en mans de l'ONU des de 1999, també ha suggerit que la Unió Europea posi una data límit o, en cas contrari, ho faran ells.
Seguim. L'estat peruà ja ha anunciat que recorrerà la decisió d'un jutge xilè de rebutjar la petició que havien cursat demanant l'extradició d'Alberto Fujimori, a qui acusen de violacions als drets humans i de corrupció. L'expresident d'aquest país és en arrest domiciliari a Xile, on va arribar l'any 2005 després d'haver estat un temps refugiat al Japó, fugint dels tribunals del seu país. La decisió del magistrat xilè haurà de ser confirmada pel Tribunal Suprem, que és qui té l'última paraula sobre aquesta qüestió. Connectem amb Buenos Aires. Joan Biosca.
La decisió de la justícia xilena, que encara es pot recórrer, ha provocat reaccions per tots els gustos, tant a Santiago de Xile, on viu actualment Alberto Fujimori sota arrest domiciliari, com també a Lima, al Perú. Algunes fonts indiquen, a més, que aquesta no extradició de l'expresident peruà cap a Lima podria ser fruit fins i tot d'un pacte entre el partit de l'actual cap d'estat del Perú, Alan García, i els fujimoristes amb forta presència al Congrés peruà. Sigui el que sigui, el cert és que Fujimori, doncs, acusat de greus delictes contra els drets humans i corrupció, seguirà temporalment a Xile. Tot plegat pel ministre de Justícia d'aquest país, això és cosa dels magistrats xilens.
El govern no interfiere en les decisions del poder judicial. Esa es una decisión soberana que se hará conocer en el paso indicado por el ministro Álvarez. No debe interferir en las relaciones de Chile y Perú el fallo de la Corte Suprema.
El govern peruà ha anunciat també que pensa recórrer en les properes hores aquesta decisió de la justícia xilena de no extradir Alberto Fujimori. Per cert, que Fujimori, recordem, anunciava fa uns dies que pensa presentar-se a les properes eleccions al Senat japonès, donada la seva condició també de ciutadà d'aquest país.
L'Apunt, amb Antoni Traveria.
Més de 120 testimonis han començat a declarar a la ciutat de La Plata, a 60 quilòmetres de Buenos Aires, en la causa contra el capellà argentí Cristian Bombèrmic. Aquest capellà, que es declara integrant de l'Església Catòlica, Apostòlica i Romana, és a la presó des de fa 4 anys, acusat de 7 homicidis i 41 casos il·legals de privació de llibertat, tortures i violacions a les persones segrestades a camps de detenció clandestins durant els 7 anys que va durar la dictadura militar argentina. Segons els relats de més de 70 supervivents que el varen haver de patir, Bombèrmic donava la seva benedicció a les tortures que infligien els botxins als detinguts i també animava emocionalment els funcionaris després de fer desaparèixer el cadàver de la víctima. El capellà estava integrat a la policia que comandava el general Ramon Camps, un dels personatges més sanguinaris d'aquell genocidi. Més de 30 anys després del final d'aquell malson, la societat i les institucions argentines han reobert les causes judicials contra els autors i còmplices responsables de la mort i desaparició de 30.000 persones. L'anul·lació de les lleis d'impunitat, les lleis de punt final i obediència deguda, ha permès que els responsables d'aquell horror hagin de respondre de les seves actuacions davant la justícia. El judici d'aquest capellà represor és el tercer en menys d'un any i l'opinió pública i els mitjans de comunicació argentins li atorguen molta importància per la seva simbologia. I és que més enllà de la responsabilitat individual de Bombèrmic està el comportament de la cúpula de la Conferència Episcopal Argentina durant la dictadura. Una actitud de complicitat i suport al terrorisme d'Estat dut a terme per les diferents juntes militars a partir del 1976 i fins al 1983. Un judici com aquest, impensable a d'altres països, és un símptoma de salut institucional i un reforç a la democràcia. La justícia i la veritat haurien d'estar sempre per damunt de qualsevol excusa o condició d'aquells que han violat els més elementals drets de les persones, sense venjança, però amb justícia.
Mapamundi, el món en detall. L'actualitat internacional a Catalunya Informació.
Les notícies breus. La ferida greu del Iemen en mort cerebral.
Maria Asunción Vitorica, una de les ferides a l'atemptat mortal de la setmana passada al Iemen, l'han sotmès avui a un segon examen. Segons el neuròleg que li ha practicat la prova, la pacient d'origen basc no té cap tipus d'activitat al cervell. L'ambaixada espanyola al Iemen ha refusat confirmar aquesta informació.
Cadena perpètua pels 4 acusats dels atemptats frustrats de l'estiu passat a Londres.
La fiscal del cas assegura que els terroristes volien repetir la massacre del 7J. El jutge britànic encarregat del cas ha tingut en compte que si les bombes
bombes haguessin esclatat, almenys 50 persones haurien mort i 100 més haurien resultat ferides. Ara caldrà celebrar un segon judici pels altres dos acusats perquè el jurat no ha arribat a cap conclusió sobre la seva suposada implicació en els fets.
Nova evacuació dels refugiats palestins del camp libanès de Nar el Bared.
La sortida de més de 160 civils d'aquest recinte fa pensar en un imminent assalt per part de l'exèrcit libanès contra els islamistes de Fatah al-Islam. Aquest grup de militants va aprofitar les seves posicions dins del camp per atacar efectius libanesos durant el passat mes de juny. Els enfrontaments armats d'aleshores van causar la mort de 174 persones.
La revista de premsa. Els Estats Units i l'Iran a l'estret del Golf Pèrsic. Los Angeles Times dedica un article a la forta presència militar d'uns i altres en aquella zona. Marta.
Dos portaavions i més de 100 vaixells per part nord-americana i més de 140 de la part iraniana. Tots han de maniobrar al llarg de les costes de l'Iran, un fet que obliga les dues armades enemigues, entre cometes, a negociar gairebé a diari. A diferència del que passa en les altes esferes diplomàtiques, incapaces de moment de seure's al voltant d'una taula per negociar, els comandaments de les dues flotes han de mantenir les formes. Són enmig d'una mena de joc de vigilància i contravigilància i de posicionament geopolític. Els marins nord-americans expliquen com han de navegar prop d'aigües territorials iranianes en un espai molt limitat i envoltats d'un intens tràfic de petites embarcacions. Qualsevol canvi en les condicions climatològiques els obliga sovint a contactar amb els seus homòlegs perses. Per exemple, quan es presenta la necessitat que un dels portaavions de 100.000 tones de pes capgiri el rumb per permetre l'enlairament o aterratge de les aeronaus que carrega. Les normes internacionals obliguen a prevenir les altres embarcacions properes, en aquest cas la flota dels Guardians de la Revolució. L'intercanvi d'informacions, segons relata l'article, es fa amb tota la correcció i amabilitat que marca la tradició. Les bones maneres, però, no fan oblidar que pràcticament la meitat de la flota nord-americana està actualment desplaçada en aquesta zona. Es tracta d'una de les àrees més sensibles per la política de defensa de Washington. Les naus allí desplegades serien les encarregades, si calgués, de llançar una autèntica pluja de bombes sobre territori iranià i, tal com recorda l'autor, de desplegar sobre els seus portaavions un arsenal d'armes atòmiques a punt de ser detonades.
La contraportada.
Les dones embarassades ja no podran ser executades a Tailàndia. El Parlament tailandès ha decidit reformar el Codi Penal per eximir de la pena de mort les dones en estat de gestació, les quals podran ser condemnades només a cadena perpètua. Fins ara, la legislació establia que una dona embarassada podia ser condemnada a mort, però havia de passar un any al corredor de la mort abans d'executar la sentència. Celebrem que el Parlament tailandès hagi emprès aquesta reforma. Ara ja li queda menys per abolir del tot la pena de mort. Bona nit, fins demà.